Algunes històries dels països catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
Fa unes setmanes, i gràcies a la possibilitat que ens dona Twitter amb aquesta funcionalitat dels espais de Twitter, vam poder parlar amb l'historiadora Aida Sánchez i el biòleg Xavier Salat sobre dues grans dones de la nostra història, la científica Maria Murtra i la pionera de l'aviació Dolors Vives. El podcast d'aquella xerrada també es va emetre a Radio Ciutat de Valls. Avui seguim parlant de dones, tot i que de manera segurament més genèrica, i remuntant-nos, ens remuntarem uns quants segles enrere. I és que ara, tot seguit, parlarem de les sacerdoteses, qui eren, quina funció tenien en la societat. Realment eren personatges tan enigmàtics i misteriosos com els imaginem, segurament gràcies a la literatura i al cinema. Els Països Catalans, amb això tinc curiositat, als Països Catalans també n'hi havia de sacerdoteses. I per parlar d'això, pels que no el conegueu, tenim la millor persona possible, que és l'Albert Sabater. L'Albert és historiador, especialitzat en història antiga, i pel que sé, pel que he vist i pel que he llegit, un gran estudiós i coneixedor també de les dones del món clàssic i el seu paper dins de la societat. Recordem que, com ja vam fer, ho torno a recordar, amb l'altre espai, aquell que he comentat abans, que vam parlar sobre la Maria Murtra i la Dolors Vives, en aquest cas, aquesta trobada amb l'Albert també s'emetrà a posteriori a Radio Ciutat de Valls. I un últim apunt, a tots vosaltres que vulgueu, us aneu connectant i si al final doncs, voleu fer les vostres preguntes o teniu alguna inquietud o algun comentari, doncs evidentment serà qualsevol cosa que pugueu dir serà benvinguda, perquè aquesta de fet és la gràcia d'aquests espais, no? Que siguin oberts i participatius. Albert, què tal, com estàs?
Molt bé, doncs encantat que m'hagis convidat per explicar una mica el meu tema de recerca, que com dius són les sacerdoteses paganes, principalment en època altimperial, a l'Occident llatí. L'època altimperial és la que abasta el règim del Principat, la primera part de l'imperi. Llavors, sí.
Si veig, mira, comencem des del començament. Primer de tot, fem una definició. Has separat una miqueta el micròfon, potser, però des del començament. Definim, qui eren les sacerdoteses?
A veure, és que el problema que tenim d'entrada és que les fonts acostumen a ser molt contradictòries, les fonts literàries, principalment en època antiga depenem de fonts literàries que no ens han arribat directament perquè hi ha problemes de transmissió, és a dir, els papirs es van escriure en el seu moment i després algú els va copiar en un altre papir i això va acabar en algun pergamí, que és com ens ha arribat a nosaltres. Per tant, per exemple, si nosaltres tenim un text del segle II, en realitat aquest text potser es va copiar al segle IV, després del segle IV al segle XI i de l'XI, etc. Llavors, diguéssim que són fonts primàries, però ni les fonts primàries són, diguéssim, prou exactes com ens agradaria, ni tan sols podem tampoc estar segurs de que el que diu, diguéssim, no hagi estat transformat. Sobre les sacerdoteses, per exemple, se'ns diuen coses com que embruixaven a matrones virtuoses, que practicaven rituals sinistres, cantaven himnes dedicats a la mort, feien seguicis fúnebres, escrivien malediccions sobre el plom, llançaven encanteris, ordien maquinacions, realitzaven endevinacions. Se'ns diu que comptaven les hores del dia i de la nit, que feien danses i udolaven, es cobrien d'argila, de pells de cèrvol. Això és el que ens diuen algunes fonts. En canvi, altres fonts ens diuen que eren dones molt pures, molt castes, que tenien prohibit jurar, que no se'ls podia veure els turmells, que sempre anaven cobertes amb un vel. També ens diuen que eren persones de la classe alta, que feien, diguéssim, festins molt fastuosos, que menjaven ostres, que menjaven tota mena de... Doncs jo què sé, menjars que ens diuen pastís de cervell de senglar, coses una mica, diguéssim, estrafolàries, fins i tot per l'època, no? Sí. És a dir, que no tothom...
Per tant, tenim... Disculpa, tenim, pel que veig, no? Hi ha dues visions, tu ja em corregides, perquè és un tema que jo desconec absolutament i estic aprenent ara amb tu. Però pel que veig hi ha com dues visions, una que s'acosta més a la que seria la bruixeria, no? I una altra que s'acostaria més a tota aquella màgia, no? que envolta aquest món, com podrien ser les vestals romanes, dic ara. En el cas del començament, com la primera visió, aquesta que me deia, ja que es vestien amb aquells pells, ja que feien aquells rituals, m'ha recordat una mica, no, el que vam viure molt posteriorment, mil anys després, no, el que van viure els templers quan van ser acusats, doncs, d'adorar un cap tricèfal, el qual li deien Bafomet, doncs, també que ve que fent els seus rituals. No sé, potser no podria ser que en la segona visió, aquella que estan més idealitzades, no sigui, doncs, per una qüestió més màgica i la primera sigui, doncs, perquè feien por amb les seves activitats o perquè potser el ser de la classe alta, doncs, que també poguessin tenir un cert poder econòmic o social, igual que tenien els templers i havien de ser perseguides?
Bé, sí, té molt a veure amb els successos polítics. És a dir, quan políticament algun autor de l'època s'està posicionant sobre un aconteixement específic, llavors, si en aquest aconteixement han participat dones que es dediquen a la superstició, que ells deien, no? Les supersticions és allò que està fora dels marges acceptats per la religió oficial. Sí. I fins i tot poden arribar a estar dins d'allò que és il·legal. Tot i així, aquesta mena de pràctiques, com deies, no? Que en època cristiana són considerades il·legítimes, no es poden practicar, no són lícites, en època pagana sí, el paganisme... En realitat tenim una idea del paganisme que potser no es correspon suficient amb la realitat, perquè nosaltres sobretot entenem el paganisme a través de la mitologia. La societat en general coneix la mitologia. Però la mitologia només és una part de tot el sistema religiós que representava el paganisme, que a més canviava molt al llarg del temps i en cada lloc. I també segons sectors socials. No tothom practicava el mateix tipus de cultes. Perquè, per exemple, tinc aquí un text de Plató perquè ens fem una mica la idea de quina mena de rituals practicaven. Plató a Fèdre està parlant d'un ritual d'iniciació. En el paganisme, els rituals d'iniciació són molt importants. Aquest tipus de cerimònies d'acceptació del grup dins d'una jerarquia són importantíssims. I llavors, a Fèdre, Plató ens diu: però veure el fulgor de la bellesa es va poder llavors, quan en el cor dels benaventurats teníem a la vista la divina i joiosa visió. Tot seguit de nosaltres el seguici de Zeus i altres d'altres déus, com iniciats que érem en aquells misteris, que és just d'anomenar els més plens de joia i que celebràvem en tota la nostra plenitud i sense patir cap dels mals que, en un temps proper, ens esperaven. Plenes i pures i serenes i felices les visions en les quals hem estat iniciats i de les quals, en el seu moment suprem, vam assolir la brillantor més neta. Nets també nosaltres, sense estigma de tota la tomba que ens envolta i a la qual anomenem cos, presoners en aquest cos com una ostra. Això és el que diu Plató entre el segle V i IV abans de Crist sobre un ritual d'iniciació. I de fet ens ressona tot una mica a cristianisme, no? És a dir, aquesta idea del cos com quelcom embrutidor, s'ha d'assolir una puresa que s'allunya del món material i aquests rituals d'iniciació, que són molt semblants als sacraments del cristianisme, són batejos, es pren la sang del Déu encarnat que ha mort, es fan aquest tipus de rituals, recorden moltíssim al cristianisme, perquè evidentment el cristianisme no surt com un bolet, com si fos una religió que ha vingut de la lluna, sinó que el cristianisme en realitat apareix en un context hel·lenístic, el Nou Testament està escrit en grec, els personatges del Nou Testament, els primers cristians que apareixen a Fets dels Apòstols, tenen noms grecs i el mateix text ens diu que són grecs. I aquests són els primers cristians, que, per tant, són grecs i viuen en un món grec sota l'imperi romà, a més, els mateixos jueus vivien en el món grec dins de l'imperi romà. Per tant, el cristianisme té aspecte de culte hel·lenístic perquè, en realitat, és un culte hel·lenístic.
Llavors... I sabem quins eren alguns d'aquests ritus d'iniciació que podien fer, en aquest cas, estem parlant avui de les sacerdoteses, o això no sabem res. Sabem que els feien, però no sabem en què consistien.
Sí, sabem, per exemple, en moltes inscripcions, ara, en tot cas, explicaré una mica d'inscripcions, que és, clar, ara ho explicaré, és la manera a la que accedim, sobretot, a la realitat de les dones a l'antiguitat. Apareixen piscines. També apareix el concepte del bateig. I algunes inscripcions han aparegut en un context on hi ha una piscina. Llavors, això fa pensar que es tractaven de rituals probablement de tipus nilòtic, és a dir, s'estava intentant imitar les aigües del Nil, però sí, estem a espais molt llunyans del Nil. Per exemple, una piscina en la qual hi ha unes lleis que fan referència a la sacerdotessa s'ha trobat a Narbona. Està aquí mateix i està molt lluny del Nil. I però segurament són rituals de tipus nilòtic, és a dir, amb les aigües beneïdes, que són com si fossin les aigües del Nil, es practiquen una sèrie de banys, de batejos, que són purificadors. Això ens en parlen diversos autors i, a més, alguns emperadors, com Calígula o Marc Aureli, practicaven aquests rituals de purificació, que són del culte d'Isis. Principalment estem parlant del culte de la deessa Isis. Llavors, el tema de l'aigua, sempre en general a la religió antiga, tenia molt de pes. I a les religions de les dones, segurament és especialment important perquè no es poden, les dones generalment no practiquen sacrificis. Fan rituals que són incruents. I, per tant, l'aigua serveix potser com a substitut de la sang.
Escolta, que m'estic adonant ara que no hem situat cronològicament el període del sacerdoci femení, almenys en la seva època de màxima plenitud o esplendor. Per les referències que vas donant ja ens anem situant. Però on situaríem cronològicament el sacerdoci femení? Fins quina època, quan podem donar-lo per pràcticament desaparegut?
Sí, l'entrada, diguéssim, per començar, nosaltres sobretot tenim informació del món antic en la part que ens pertoca, que és l'Occident llatí, és a dir, la part oriental de l'Imperi Romà, des de l'Àfrica Occidental fins a la zona de la Britània. En aquest espai, el text, o sigui, la tradició d'escriure coses i fixar-les, succeeix sota l'imperi, principalment. I aquests textos estan principalment escrits en llatí. Per bé que la gent parlés altres idiomes, de fet, sabem que el llatí estava molt restringit, en realitat, a l'imperi. La majoria de la gent, i segurament pràcticament tothom, parlaven grec i, a més, la gent parlava també els idiomes natius. A més, la gent parlava llatí, però sobretot a l'hora d'escriure, quan es feien inscripcions que tenien un caràcter oficial, es feien en llatí. Llavors, en aquesta època en què escriuen en llatí, que és en la que ens arriben les fonts, sobretot el fenomen del sacerdoci s'inicia en començar l'imperi romà. Abans hi havia vestals i també hi havia alguns altres tipus de sacerdotesses, principalment del culte de Ceres, que és aquesta deessa dels cereals. En realitat, Ceres, encara que és una deessa romana, sabem que és una deessa molt antiga, de l'època, diguéssim, prerepublicana, és a dir, en l'època de la monarquia romana, és a dir, ens situem ja en l'espai de la llegenda, sabem que aquella època ja existia la deessa Ceres. El que passa és que Ceres s'assimila a la grega Demèter, que és la mare de Persèfona, que és la reina de l'infern. Llavors, com era Ceres realment, ho desconeixem perquè a partir d'un moment la Demèter es fa molt popular dins de l'imperi romà, ja en època republicana. Al principi és un culte que està perseguit perquè es considera que és un culte perillós, que està fora del sistema. Sabem que hi ha iniciacions i això parla del poder sempre. El poder ho considera un problema perquè s'estan creant jerarquies i lleialtats que estan fora del sistema. I, per tant, al principi està perseguit i restringit. A partir d'un moment es legalitza el culte de Demèter i es legalitza alhora que el culte de Dionís, que també és un culte de tipus mistèric, un culte amb iniciacions. Llavors, quan el culte de Demèter s'expandeix i, a més, de manera legal, diguéssim que Ceres assumeix tots els atributs, tota la mitologia i tot el caràcter ritual que té Demèter. Per tant, quan parlem de Ceres, encara que ho fem amb una paraula romana, i ells també ho feien, ho deien en llatí, en realitat estem parlant de Demèter, és a dir, una deessa d'origen oriental. Llavors, de Ceres sí que hi havia algunes sacerdotesses. A partir d'un moment, ja sacerdotesses de Cíbela, Cíbela és la Cibeles, Cíbeles, Cíbeles en castellà,
sí.
Perquè
Sí.
Molts cops coneixem els noms en castellà. El culte de Cíbeles també és perseguit, i a més perseguit amb molta duresa, fins al punt que s'estableix en un decret que és un senat consult, és a dir, que aquesta llei sorgeix del senat, que diu que qualsevol home o dona que participi en els rituals que els anomena bacanals, aquesta deessa serà executat. És a dir, que es castiga amb la pena de mort la participació. A partir d'un moment, fins i tot, es prohibeixen les capelles privades d'aquesta deessa. I, per tant, sabem fins i tot que es va arribar a haver una espècie de sentada popular a Roma per impedir que tanquessin un dels temples, que fins i tot els soldats no volien arribar fins a la porta i esbotzar-la, i que va haver de ser el cònsol en persona que anés fins a la porta i l'esbotzés perquè els soldats no gosaven fer-ho. O sigui que realment, quan parlem de religió en època antiga, estem parlant de molts conflictes per l'ocupació de l'espai públic, per qüestions polítiques i també per això que dic de creació de lleialtats i per la participació de les dones. Perquè, evidentment, els poderosos, els cavallers, els senadors, no els agrada veure una colla de dones que s'ajunten per la nit, que fan dejunis, que fan àpats estrafalaris, que a més s'investeixen de sacerdotesses sense que ningú els hagi donat permís, que d'alguna manera es converteixen en líders d'opinió i la gent fa el que diuen i, per tant, tot això és conflictiu. A partir d'època imperial es comença a licitar tot això, està molt en relació a l'orientalització de l'imperi, és a dir, s'han d'anar acceptant una sèrie de cultes perquè al cap i a la fi la gent s'hi està introduint i perquè aquests cultes ideològicament també estan molt relacionats amb el que al cap i a la fi legitima que hi hagi una monarquia. És a dir, Roma, per bé que jurídicament continuï sent una república, s'ha convertit en una monarquia. I per tant, si aquests cultes són útils a Orient per justificar i legitimar un sistema dinàstic, doncs també ho poden ser a Occident. A més, com la dinastia, és a dir, la idea de dinastia, la idea d'una família que està governant, necessàriament hi tenen un paper les dones, hi ha una sèrie de princeses que comencen a agafar un protagonisme. Si aquestes princeses agafen un protagonisme, són susceptibles de ser venerades. I els camps simbòlics dins dels quals se les venera són els propis de la religió de les dones. És a dir, de la mateixa manera, els mateixos rituals i la mateixa estructura ideològica que es fa servir per venerar a Ceres serà la que es fa servir per venerar a Líbia, la primera emperatriu, fins al punt que s'intercanvien l'aspecte. És a dir, hi ha estàtues de Ceres que tenen la cara de l'emperatriu Líbia. Per tant, si les dones han estat les encarregades de retre culte a una divinitat femenina que té un caràcter matricèntric, és a dir, és una deessa mare, si adorem a l'emperatriu amb aquest mateix caràcter, hauran de ser les dones les que se'n facin càrrec. D'acord? O sigui, aquesta és la justificació, diguéssim, que explica com el desenvolupament de, improvisat, en realitat, del culte imperial fa que les dones passin a ser partícips de tot aquest sistema cultural. I sobre en quina època s'acaba, diguéssim que a poc es va expandint la religió a les dones amb caràcter oficial i, per tant, cada cop tenim més sacerdotesses. I especialment jo trobo que és molt important destacar que té molt a veure amb el protagonisme de dones en l'esfera política. És a dir, a mesura que hi ha princeses que cada cop tenen més protagonisme, cada cop hi ha més sacerdotesses en els àmbits locals, en l'àmbit de les ciutats, que també participen de la vida pública. A partir d'un moment, això comença a restringir-se i té a veure amb diferents qüestions. Jo no voldria lligar totalment l'ascens del cristianisme, perquè l'ascens del cristianisme, cronològicament, és a dir, de manera contemporània, el triomf del cristianisme, passen moltes coses. Una de les coses que passen és que, per exemple, l'any 235 és assassinada l'emperatriu Júlia Mammea. Ella estava organitzant la campanya imperial a Magúncia, cap al Rin, perquè en realitat governava ella a través del seu fill, però o sigui, fins al punt que ella dirigia els exèrcits, i es veu que van tenir una mala tarda perquè la discussió va pujar una mica de to i un dels seus generals, que és Maximià el Traci, que era un home que media més de 2 metres, era un cavaller una mica, es veu que bevia una mica més del compte, van discutir una mica, potser ella li va dir que, doncs, que era un poca solta. En qualsevol cas, sembla que Maximí li exigia diners. Ella volia reservar aquests diners per subornar els cabdills enemics, precisament.
Per subornar
els? Els cabdills enemics, que eren els germànics.
Sí.
Ella volia fer servir i, en canvi, els exèrcits el que deien és que això s'havia de repartir entre les legions, que l'emperatriu no podia donar-los als enemics. Al final li va donar un cop d'espasa, Maximí va matar a l'emperatriu Júlia Domna, perdó, Domna no, Mammea, és la neboda de Domna, i a partir d'aquest moment, 235 fins l'any 284, que és l'ascens al tron de l'emperador Dioclecià, se succeiran, són 49 anys, se succeiran entre 62 i 63 emperadors. És a dir, tenim més emperadors que anys. La majoria d'emperadors no passen dels 2 mesos, i d'aquests entre 62 i 63, jo conto 63 perquè conto una emperatriu que normalment no se la compta, que és Ulpia Severa, però tant se val. Diguem 63. D'aquests 63, 59 són assassinats. És a dir, estem en una situació... estem en una situació... Sí.
Sí.
És una situació...
Quasi de...
en la qual no hi ha continuïtats dinàstiques. I la guerra passa a ser l'única manera de fer valdre els interessos polítics. Llavors, en aquesta situació, el protagonisme de les dones perd importància en l'esfera política. Perquè si no hi ha continuïtats dinàstiques, llavors no hi ha germanes d'emperadors, no hi ha mares d'emperadors, no hi ha filles d'emperadors, i les dones perden el seu rol com a transmissores del poder. Per tant, tota aquesta situació jo crec que influeix moltíssim en diguéssim, aquest retrocés del sacerdoci femení. Finalment, amb Constantí I el Gran, que és aquest que arriba al poder entre el 312 i el 313, ve després de Dioclecià, després d'una crisi força important, que també seguirà Dioclecià, que li diem la tetrarquia. Constantí arriba al poder amb una guerra. A partir de Constantí ja no parlem d'alt imperi, sinó que parlarem de baix imperi, perquè realment ha canviat tot. Molts cops es diu que és ell qui va oficialitzar el cristianisme. No és veritat, no va ser Constantí, va ser Teodosi I, al segle IV, és a dir, al segle següent. I no, al segle V, perdó. I Constantí, que l'Església usualment el celebra molt, com si fos una espècie de... perquè ell va licitar el cristianisme, és a dir, ell va permetre que el cristianisme tingués el mateix estatus que qualsevol religió legal. Constantí va arribar al poder matant el seu cunyat, després va matar el seu cosí, que era Licini, després va matar el seu fill primogènit, que és Crisp, i després va matar la seva dona, que és Fausta. Per cert, a Fausta la
però
va...
Constantí.
Sí, a Fausta la va fer bullir en viva. O sigui, pensem una idea de quina mena de personatge és aquest que a vegades celebra l'Església, però bé...
Sí, això que no, sí, és un referent.
Sí.
Al final s'ha acabat convertint en un referent per l'Església Catòlica, en certa manera, no?
Sí.
Un referent com el primer, que tu ja ho has desmentit, no? Que dius que va ser Teodosi al segle IV. Però que Constantí sembla que sempre l'ha considerat com l'emperador que va no, obrir les portes al cristianisme i com a referent de certa bondat, podríem dir, i la manera com tu l'estàs pintant, i no va deixar ni... al seu voltant era un perill moure's al seu voltant, perquè la veritat és que era una mica pesca, aquest home.
Sí.
Bueno, jo te volia preguntar, però bueno, ja més o menys ja vas contestant, no? del poder polític que podien gaudir les sacerdotesses, les dones en aquest cas. I ja, i en resum, bueno, m'ha quedat clar, no? que sí que hi havia un cert poder polític, sobretot a partir, no? de la influència de les d'aquelles persones emparentades amb el poder i les princeses, no, que tu dius, i que acaben sent un mirall o un model per les pròpies sacerdoteses, no? Vindria a ser una cosa així.
Sí.
En aquell moment deien que l'auge, no? Diríem, l'auge del poder aquest de les dones seria, aniria bastant lligat entre les princeses i les sacerdoteses en un moment en què unes i altres eren models de potser de comportament i potser també de poder, sobretot en el cas de les princeses. Però el que sí que he vist que tu en el teu treball parles de sacerdoteses, però també parles de les Flaminicae, que jo no sé què eren, les Flaminicae.
Sí.
O és el mateix? O és un sinònim de sacerdotessa? No.
Això és un problema historiogràfic, és a dir, és un dels problemes que sempre ha creat bastant l'atenció d'aquesta equació Flaminicae, que són, és en plural, Flamínica en singular, perquè és femení,
sí.
I hi ha dos títols sacerdotals per a les dones. El títol de Sacerdos i el títol
sí.
de Flamínica. Sacerdos literalment vol dir sacerdotessa, és l'arrel de la paraula sacerdotessa, no té gènere, és
sí.
neutre, i tant els homes com les
sí.
dones es designen com sacerdos. I després tenim la paraula flamínica. Els homes no es designen com flamínica, sinó com flamen, que semblen també equivalents. A més, els homes poden ocupar altres càrrecs, com per exemple el de pontífex, que també existeixen a nivell local. I hi ha diferents
sí.
càrrecs més aviat subalterns que poden ocupar gent de classe baixa, com els sèbils, que són lliberts normalment o fins i tot esclaus. I la qüestió de la diferència entre flamínica i... El problema està en que, per començar, algunes sacerdotesses es designen com a flamíniques d'un poble i com a sacerdos d'un altre. I fins i tot algunes arriben a dir que han estat flamíniques a un poble i en el mateix poble també han estat sacerdos. Això, en principi, ens indica que no signifiquen el mateix. El que passa és que els mateixos autors no ho deixen mai massa clar. Perquè, a veure, aquí ho tinc. Tàcit, en els Annals, Tàcit és un historiador del segle II, escriu bastant bé, el que passa és que sempre hem de tenir en compte que aquesta literatura, és a dir, nosaltres anomenem, en els estudis d'antiguitat, anomenem literatura també la història, perquè no la podem, com no tenien mètode científic, i a més es construeix
sí.
com una novel·la. Té girs argumentals, fa servir metàfores, etc. Per tant, és literatura. Aquesta literatura historiogràfica, la de Tàcit especialment, segueix una agenda política. Ell té uns interessos i vol fer patents una sèrie d'idees que són les que ell ens vol deixar clares. I, per tant, no ens podem prendre el peu de la lletra tot el que diu. Però ell diu que August, el primer emperador, no havia deixat honors pels déus, ja que es feia venerar en els temples i en imatges divines per flamens i per sacerdots. En aquest punt, o sigui, això que ens està dient Tàcit, sembla que ho fa servir com a sinònim. Oi? Sembla que hi ha sinonímia entre els dos termes. En canvi, quan una sacerdotessa, que ara te la buscaré, que és aquest sí, que és una de les que va cridar l'atenció ja al segle XIX, és quan van començar els estudis sobre sacerdotessa, que és del Municipium de Càstulo, és una ciutat romana que és, avui dia és Linares. I llavors, que estava, encara que estigui tan al sud, perquè si no m'equivoco és província d'Albacete, l'actual província d'Albacete, formava part de la Hispània Quiterior, és a dir, de la Tarragonesa. Estava governada des de Tarragona, aquest municipi. I hi ha una inscripció honorífica que, segons el text que tenim al segle XIX, anava acompanyada d'una estàtua, l'estàtua s'ha perdut, la inscripció encara la tenim, però l'estàtua ja no hi és. I la inscripció diu, i us la llegeixo en llatí, Valeriae caifiliae paetinae tuquitanae sacerdoti coloniae patriciae cordubensis flaminicae colonia augustae gemellae tuquitanae flaminicae sivis sacerdote municipii castulonensis. I això significa Valeria Paetina, filla de Gai, ciutadana tuxitana, és a dir, d'una ciutat que es diu Tuxi, que avui dia és Martos. Sacerdotessa
sí.
de la colònia patrícia dels cordobesos, flamínica de la colònia Augusta Gemela dels Toxitans, flamínica o bé sacerdotessa del municipi dels Castolenses. És a dir, a aquesta senyora se li fa una estàtua a Càstulo, però ella és originària de Tucchi, que estan relativament a prop, però és interessant tenir en compte que a l'època formava part de dues províncies diferents. Una està a la Tarragonesa i l'altra està a la Bètica. Ella és, com dic, de Tucchi i ha estat sacerdotessa de Còrdoba, flamínica de Tucchi. I ens diu flamínica o bé sacerdotessa de Càstulo. Llavors, aquestes són les inscripcions que ha generat moltíssima literatura, l'han estudiat anglesos, francesos, perquè s'ha discutit molt què vol dir això. Ella aquí està dient que és flamínica i, a més, és sacerdotessa del municipi de Càstulo, o que no té clar exactament... Clar, ens fa difícil creure que una persona no tingui clar quin càrrec està ocupant. Llavors... S'ha interpretat que el fet de que estigui prou a prop de la Bètica, però en canvi Càstulo estigui a Tarragona, és el que genera el problema. I és que, si ens hi fixem, a la Bètica tenim més de 20 sacerdos. En canvi, a Tarragona només en tenim dues, i una és aquesta. És a dir, la proporció és molt desigual. Per tant, probablement, l'explicació que s'ha de donar per entendre com és que hi ha diferents càrrecs és, per un costat, que són, diguéssim, tradicions locals, tradicions provincials. Per l'altre costat, que té a veure amb la intensitat i el procés de romanització. És diferent a l'època culturalment tarragona de la Bètica. Són territoris diferents, perquè la relació de la Bètica amb Àfrica i amb Orient és molt més forta que la que té Tarragona, que té molta més relació amb Itàlia, per exemple. I després pot tenir a veure amb la preferència, precisament per el que he dit anterior, dels cultes. I probablement les sacerdos s'ocupen més aviat dels cultes relacionats amb qüestions orientals, mentre que les flamíniques amb allò que es considera plenament romà. El que passa és que això també és, molt, és com el que deia abans de Ceres i Demeter, què és grec i què és romà. Tampoc estaria molt clar, però almenys està parcialment connotat. Llavors, això són les flamíniques, són sacerdotesses. La paraula flamen és una paraula d'origen indoeuropeu, és indoeuropea. Té a veure, és la mateixa arrel, una arrel força antiga, que la paraula brahman de l'hindú. I sembla, probablement, si ens fixem, bra, no?, té aquesta B i aquesta R, i fla té aquesta F i aquesta L, són lletres intercanviables. I té a veure, probablement, amb el foc, la paraula, es creu. Però tampoc és una cosa, està bastant discutit, però probablement té a veure amb el foc.
Si m'ha cridat l'atenció que parles també de... i la veritat és que m'ha xocat bastant, que hi havia un cert caràcter itinerant, no? Per part, bueno, ara quan esmentaves aquest últim exemple, no?, que parlaves de dos municipis diferents a la Bètica i a Tarragona, hi havia, pel que vaig llegir, no?, que tu explicaves en un treball que vaig llegir teu, que hi havia un cert caràcter itinerant d'aquestes dones que anaven d'un lloc a l'altre i que tenien diferent consideració en diferents llocs. Per tant, hem d'entendre que no eren per norma general persones que estiguessin ubicades d'una manera fixa en una ciutat o un poble, o l'extraordinari és que fos aquest caràcter itinerant que et comento.
Sí, és un tema que també és un dels temes que més ha interessat, perquè esclar, en primer lloc hem d'entendre una mica com funciona l'imperi romà. L'imperi romà, el sistema, diguéssim, de relació principal dels ciutadans amb l'imperi és la ciutat. L'imperi romà és el dret romà, és el dret civil, i tot el que tu ets té a veure amb el teu estatus de ciutadà en tant que vinculat a una ciutat específica. Llavors, les ciutats tenen un estatus que li diem estatus privilegiat. Hi ha dos tipus d'estatus privilegiat, el de colònia i el de municipi. Colònia, en plural, municipia, en plural. Si no tens cap d'aquests dos estatus, llavors, realment no vius en una ciutat, sinó que vius, diguéssim, en un lloc on hi ha cases, d'acord? Llavors, per realment ser ciutadà, has d'estar vinculat a una colònia o a un municipi. En principi, sembla que colònia és més que municipi, encara que això sembla que va canviant al llarg del temps. Sembla que els municipis poden mantenir lleis de tipus preromà, però, en canvi, les colònies tenen més prestigi. Llavors, quan una persona decidia marxar de la seva colònia i vincular-se a una altra ciutat, això suposava primer que s'havia de domiciliar a la segona ciutat. Havia de trencar la seva relació jurídica amb la primera i iniciar una relació jurídica amb la ciutat a la qual entrava.
I no... L'empadronament d'ara.
Sí. El que passa és que
més o menys.
Tot aquest procés era molt car, d'acord? Perquè volia dir, primer, trencar la teva relació jurídica amb la primera i això s'havia de pagar uns diners i no era qualsevol cosa. I després, entrar a viure a la següent significava tenir una casa i després també iniciar la relació jurídica que també s'havia de pagar uns diners. Llavors, sí que a través de l'epigrafia, l'epigrafia és l'estudi de les inscripcions escrites principalment sobre pedra i bronze, sobre materials durs, ens demostra que hi ha una mobilitat geogràfica per part de dones, generalment de dones de classe alta, i molt principalment sacerdotesses. Aquest fenomen no és igual a tot arreu. Per exemple, a la Bètica, que és al sud d'Espanya, és, diguéssim, la part occidental de l'actual Andalusia i al sud de Portugal. Tenia capital a Hispalis, que és Sevilla. A la Bètica, aquestes sacerdotesses, és el que tu dius, hi ha una espècie d'itinerari. És a dir, elles fan un cursus, és a dir, una carrera sacerdotal, que consisteix a haver estat sacerdotesses en diferents municipis, en els quals elles han hagut de fer... diguéssim, si han hagut de domiciliar, perquè per ser-hi sacerdotessa s'ha de viure en el poble. Com tu deies, s'has d'estar empadronat. I a més, no et donaven el títol de sacerdotessa perquè fossis molt simpàtica, sinó que aquí hi ha tot un procés d'intercanvi de prestigi a canvi de béns materials. És a dir, una dona d'una família rica fa el que en diem un acte abergètic. L'abergetisme és un sistema de l'antiguitat del món grecorromà, que era importantíssim, principalment perquè no hi havia mecanismes de fiscalitat eficients i, per tant, el nivell jurídic local, que, com deia abans, és el principal, no tenia formes eficaces de finançament. Llavors, necessitaven que els magnats locals satisfessin les càrregues públiques i això va acabar sent un sistema de govern. És a dir, al final, el grup de poder que governava, que eren els rics, ells mateixos pagaven les infraestructures, pagaven els jocs públics i s'ocupaven de tot això. Les dones de l'elit, també. Quan una dona rebia un càrrec sacerdotal, moltes vegades ho trobem vinculat amb el fet que ella fa un acte vergètic. És a dir, que fa un pagament per finançar alguna activitat. En canvi, a Tarragona no hi ha tant un itinerari, sinó que és bastant diferent. A Tarragona el que trobem és que hi ha dones que normalment estan casades amb un home important que des del seu municipi, allà on sigui de tota la tarragonesa, que és enorme, la tarragonesa va des de Galícia... passant per tota la Meseta, València, inclou les Balears i després doncs, Catalunya, Aragó, País Basc, etc. Tot això és la tarragonesa, és enorme. Doncs trobem que hi ha gent de tot aquest espai que van a viure a Tarragona perquè són matrimonis en el qual el marit ha estat designat per representar el seu municipi o conjunt de municipis, el conjunt de municipis és el convent, conventus, per representar la seva comunitat a Tarragona, és a dir, a la capital de la província. Llavors,
sí.
La seva esposa, la seva muller, rep el títol de flamínica, ja sigui flamínica de la província o flamínica de Tarragona mateix, com una sacerdotessa local, com si fos sacerdotessa de Tarragona. I aquestes sacerdotesses ho posen moltes vegades no a Tarragona, sinó quan tornen al seu poble. Quan han acabat, diguéssim, el seu estatus d'ambaixadors de la seva comunitat, en la capital de la província, tornen al seu poble i llavors es fan una estàtua on posen jo sóc la dona d'aquest senyor i jo vaig ser flamínica a Tarragona. És a dir, que
sí,
no és el mateix sistema que la bètica, és un sistema diferent. A més, a la bètica, aquestes dones moltes vegades o no veiem que hi hagi marit, que no vol dir que no hi sigui, però no el posen si hi és, o el marit és molt irrellevant. O sigui, a vegades el fiquen, però potser el fiquen al final, i és com si el marit no fos massa important. I en canvi, a Tarragona, diguéssim, la investidura d'elles és una espècie de investidura col·lateral. És a dir, s'està reconeixent que la dona d'aquest home és una dona com cal, són un matrimoni exemplar, han vingut a representar la seva comunitat aquí i, per tant, a ella se li dona un títol. Però, diguéssim, és una mica col·lateral, és perquè el seu marit és important.
Està claríssim. Fora de Tarragona són dones que acaben sent considerades, perquè per poder accedir-hi han de ser d'aquesta manera, benefactores del lloc on estan ubicades, no? Que fan una despesa, doncs, per poder accedir a aquesta funció del sacerdoci femení, mentre que a Tarragona, perquè t'ho estic entenent, doncs arriben a Tarragona i acaben sent investides sacerdotesses des del vincle que tenen amb un marit amb poder polític i social que ve d'altres llocs de la província enorme que és Tarragona, la capital doncs, ha representat doncs, el seu municipi. És correcte, no?
Sí, mira, llegiré algun exemple. Per exemple, tenim el cas d'una Aurèlia Marcel·lina, que diu així, diu, és una dedicatòria, llavors diu, a Aurèlia Marcel·lina, del convent de Cluny. Cluny està a Cantàbria. Flamínica, muller de Licini Ursí, flamen de la ciutat de Tarragona. Aquesta s'ha trobat allà. Després també, d'aquest tipus n'hi ha moltíssimes. Hi ha, per exemple, una tal, com es diu aquesta? Manila, que és, diu així, Luci Postumí, fill de Quint, de la tribu Sèrgia, dit Fabulus. O sigui, aquest home té dos noms, l'afiliació, té una tribu i, a més, té una espècie de malnom, que li diem signum, o sigui, un nom a més,
sí,
que és flamen dels Augustus de la província d'Hispània Citerior, és a dir, Tarragona, tribú de l'exèrcit de la Legió Setena, duumvir de la colònia Salària, és a dir, que aquest home va ser alcalde col·legiat a la seva colònia. I llavors diu, i Manila Silana, filla de Luci, flamínica, amb dos de la província. I això és una estàtua que ells mateixos van finançar, perquè al final diu, ells ho han donat i dedicat. És a dir, aquest senyor que venia del que avui dia és Peal del Becerro, es diu, que està a Jaén, van anar a Tarragona com a representants del seu poble i al tornar es van fer una estàtua i van ficar que ells havien estat nomenats flamens a Tarragona.
Sí. Bueno, sort d'això que al final, no? Persones com tu, estudis el que tema, ho podeu ubicar tant temporalment com en la funció que feien i també en el seu origen. Doncs fantàstic. Escolta, portem prop de 50 minuts parlant d'aquest tema. No sé si alguna de les persones que ens acompanya vol fer alguna pregunta, vol fer algun comentari, si qualsevol que vulgui que demani pas. No sé si hi ha algú que vulgui dir res. Alguna pregunta, algun comentari? I si no, doncs, vols afegir alguna cosa més o anem deixant aquí?
Sí que hi ha alguna excepció més que seria interessant de comentar.
Doncs digues.
Per exemple, tenim...
Digues, digues.
Per veure també que a Tarragona hi ha dones que, diguéssim, no són investides col·lateralment, tenim un cas que és un cas que a mi especialment el trobo molt interessant, que és una tal Fulvia Celera. En llatí
Sí.
seria Fulvia Celera, no? Llavors, aquesta senyora, tenim quatre inscripcions i les quatre són d'estàtues. Llavors, són molt curtetes, generalment les inscripcions són molt curtetes, i diu així: Agai Bibi, fill de Gai, de la tribu Galèria. Llavors ens diu tots els seus títols a l'Ajuntament de Tarragona. I diu, flamen provincial de la província d'Hispània, Hispània, que és Tarragona, pel seu testament, pel testament de Fulvia Celera, els seus hereus, Fulvi Museu i Fulvi Mosc. És a dir, aquesta senyora s'ha mort i en el seu testament ha deixat els seus hereus que facin una estàtua a un senyor, que és un senyor que no és de la seva família.
Ostres.
A més, els hereus, si ens hi fixem, es diuen Fulvi Museu i Fulvi Mosc. És a dir, es diuen igual que ella.
Sí.
El nom que s'hereta és el del pare, no el de la mare. I a més, el seu segon nom, diguéssim, són Museu i Mosc, que són noms grecs. Els esclaus porten noms grecs, d'acord? Llavors, veiem la següent inscripció, perquè així anem reconstruint la seva vida, no? És una inscripció que se li dedica a ella i diu a Fulvia Celera, filla de Marc, flamínica perpètua de la Concòrdia Augusta, Fulvi Diadoc, el seu llibert, a la seva patrona. És a dir, aquest tal Fulvi Diadoc, que aquest és nou, no és un dels altres dos,
sí.
li va fer a la seva patrona, per tant, ell és el seu llibert, com ell mateix diu, és a dir, ell era un esclau i ella va decidir alliberar-lo i donar-li el seu nom. Li ha fet una estàtua a ella, que a més aquí ens diu que no només era flamínica de la província, com ens deia la primera inscripció, sinó que havia estat flamínica perpètua, és a dir, va ser perpetuïtat, cosa que no se li concedia a tothom. I a més tenia un objecte de culte específic, que és la deessa Concòrdia. En la següent inscripció, aquesta la fa ella, la fa Fulvia, i és a Pupila Secunda, filla de Marc, flamínica de la colònia dels tarragonins, Fulvia Celera, a una mare òptima. És a dir, ara ja sabem que Fulvia tenia tres lliberts, tenia un amic, el qual va deixar que li fessin una estàtua, a dos d'aquests lliberts els va numerar hereus, i a més sabem que havia tingut una mare, que és a Pupila Segunda, filla de Marc. Per tant, ja sabem també com es deia el seu avi, que es deia Marc, i a més també sabem com es deia el seu pare, que també es deia Marc, perquè ens ho diu ella mateixa. I llavors ens diu aquí que la seva mare era flamínica de la colònia. Que això jo ho trobo també molt interessant, perquè ella ha arribat a flamínica de la província, mentre la seva mare havia estat flamínica de la colònia. És a dir, hi ha una idea de progressió, que segurament va lligat a l'augment del poder. És a dir, mentre la mare ha estat flamínica local, la filla ja ha estat flamínica provincial. I en la quarta inscripció és també una dedicatòria a ella que diu a Fulvia Celera, filla de Marc, flamínica perpètua de la colònia dels tarragonins i flamínica provincial d'Hispània Citerior. Pel seu testament, però de la seva part, Fulvi Museu i Fulvi Mosc, els seus lliberts. És a dir, que a més, aquí ja tenim el seu currículum sencer, mentre que en els altres no estava sencer, li fan una estàtua ella mateixa un cop ja ha mort i a més aquí ens ho deixa tot molt clar. Ella va deixar els seus lliberts com a hereus. O sigui que no tenia fills i si els va tenir van morir. En cap moment es menciona un marit. I ja és estrany, perquè aquestes inscripcions no es van fer totes el mateix any, perquè veiem que hi ha canvis en el currículum. Per tant, probablement no es va casar mai. A més, ella, com a patrona, té els seus propis lliberts, als quals els dona el seu propi nom. Aquí no hi ha cap home interposat que estigui donant el nom als lliberts, sinó que és ella mateixa que amb la seva pròpia propietat agafa els seus esclaus i els allibera. Però és que a sobre els deixa com a hereus. Per tant, aquest tal a Fulvi Museu i a Fulvi Mosc, l'altre no en sabem més, que és el Fulvi Diadoc, potser va morir abans que morís ella i per això no el va deixar com a hereu,
no.
Els deixa el seu patrimoni, cosa que inclou la seva hisenda, els terrenys que ella tingués amb les seves finques, el seu capital, si tenia tallers, aquesta dona hauria ser riquíssima. Va deixar els seus esclaus, els que havia alliberat, com els propietaris. I aquesta gent, encara que fossin lliberts, eren lliures. I els seus fills ja no serien lliberts. Els seus fills serien ciutadans. I adoptarien el nom de Fulvi. I, per tant, donarien continuïtat a la nissaga. O sigui, a part de mostrar-nos un ascens social, bueno, que és una catapultació absolutament la d'aquests esclaus, veiem com un noble romà i gran propietari, el seu avi o besavi podia ser un llibert. Podia haver estat un esclau. I haver heretat, diguéssim, el patrimoni d'una dona que va decidir deixar-li els seus propis esclaus.
Bueno, veiem la projecció de la Fúlvia, la seva progressió en relació a la seva mare, no? que passa de ser de la colònia, passa a ser a la província de Tarragona, però també dels seus, anava a dir, dels seus fills adoptats, que en aquest cas són els esclaus, que segurament podrien ser els esclaus de la família i que ella va acabar, o almenys alguns dels esclaus de la família, i que ella va decidir alliberar. O sigui, vaja, que anar amb la Fúlvia Salera era un xollo perquè tothom hi guanyava, vull dir, almenys en aquest sentit, no? Aquests dos esclaus, perquè dius que l'altre no entra dintre del testament i que possiblement és perquè va morir abans que ella, aquests dos esclaus van tenir una projecció gran i tal com tu dius, és possible que en generacions futures, no?, acabessin sent, bueno, que segurament els seus fills i nets acabessin sent ciutadans amb tots els drets, hereus en si d'uns esclaus que van ser hereus, o lliberts que van ser hereus de la Fúlvia Salera. Realment és super apassionant això, eh? I tot el que pots saber a través d'aquestes inscripcions. Realment és molt bé. Vols afegir alguna cosa més, Albert?
No sé com vulguis. Jo tinc un tou d'inscripcions que puc comentar, però...
No, saps què passa? Que no podem arribar a l'hora perquè després, si ho volem encabir això dintre de la ràdio, se'ns ajuntaria...
Molt bé.
No podem aixecar dues hores. Vale.
Molt bé.
Sempre hem d'estar dintre d'una franja horària que no arribi als 60 minuts. Bé, no sé si veig que no... Bé, si ningú no pot fer algun comentari o no pot fer cap pregunta, que estem oberts a qualsevol comentari, doncs ho anem deixant aquí. I si vols, doncs un altre dia seguim parlant o bé d'aquest tema o bé de qualsevol altre tema.
Molt bé, perfecte.
Jo tinc ganes de que ens expliquis, que ens parlis de Maria Magdalena, que és un personatge històric també molt enigmàtic i que també s'ha escrit molt, no?, sobre ella. I jo sé que tu també has escrit molt i la coneixes i l'has estudiat. Seria molt interessant que algun dia poguéssim quedar i ens parlessis d'aquest personatge que tan controvertit dintre del que seria el cristianisme. No?
Doncs sí, per mi, perfecte.
Doncs genial. Ho deixem aquí. Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies als oients de Ràdio Ciutat de Valls que seguiran a través del podcast d'aquest espai de Twitter al programa. I moltíssimes gràcies sobretot a tu, Albert, per aquest temps que ens has dedicat a ensenyar-nos una miqueta, a il·lustrar-nos i a explicar-nos moltes secrets d'aquest fenomen que és el sacerdoci femení. Quedem amb una altra ocasió, d'acord?
Moltes gràcies, molt bé.
Gràcies a tu. Adéu.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Prost.